Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut en el punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la Municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Últim temps de descompte d'aquest dilluns 30 de maig de 2016. Per tant, tanquem temporada després d'un cap de setmana que ens ha deixat bé aquelles sensacions mitjo-mitjo, per dir-ho d'una manera així col·loquial. En bàsquet, el bàsquet Sitges que ha quedat finalment sots campió de Catalunya. Ahir va perdre la gran final amb el Sant Adrià, derrota contundent de 20 punts, 75-55, però en qualsevol cas una magnífica temporada per als homes d'Edu Piñero que, com dèiem, han aconseguit classificar-se com a sots campions de Catalunya i queda per veure si la temporada que ve jugarà o no a Lliga EVA. En qualsevol cas, són qüestions que li preguntarem d'aquí uns moments al mateix Edu Piñero, amb qui tractarem de fer un petit balanç d'aquesta temporada extraordinària per al bàsquet de Sitges. Tanquem també temporada futbolística. A primera catalana, Castelldefels, campió, Sant Boià jugarà amb la promoció de sense tercera divisió. Fins aquí, bé, tot més o menys com es podia preveure. I el Sobrense que finalment ha quedat vuitè a la classificació en el seu primer any en aquesta primera catalana, per tant, més d'un hagués dit a on ho signo. Però ahir Josu Julián estava doncs, decebut per l'empat a 3 de l'equip en aquesta última jornada amb el Redis, perquè ell creu que, sobretot en aquest últim mes, l'equip potser no ha donat tot el que probablement hauria d'haver donat, però bé, en qualsevol cas, balanç, creiem, des del nostre punt de vista, prou satisfactori per aquest Sobrense que, repetim, acaba doncs magníficament bé aquesta temporada, en un més que meritori vuitè lloc a la classificació. Això a primera catalana. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges es queda finalment sense promoció. Vaja, res que no podria passar, tal i com ja m'anim explicant fa unes quantes setmanes. El triomf estèril, en definitiva 0-3, al camp del Riu de Villes, i el Martorell va fer la seva feina, va guanyar 3-0 al Sant Pere Molanta. Per tant, serà el Martorell qui finalment jugarà amb aquesta promoció d'ascens a segona catalana. Una última jornada que també ens va deixar doncs, aquella amargor perquè van haver incidents a Martorell protagonitzats, en aquest cas, pel secretari tècnic del Sitges, Ángel Calvo, i un grup d'afeccionats del Martorell. En fi, com dèiem al principi, no? Aquella sensació de que ha estat un final així una mica agitat, un trist final, per dir-ho també d'alguna manera, que deixa el Sitges, com dèiem, tercer a la classificació amb les portes d'aquest ascens. En fi, és el que els proposem en aquest darrer temps de descompte, que arribarà com tots els dilluns fins al punt de les 5.
La Generalitat al teu costat. Si et vols jubilar o ja no pots seguir portant el teu negoci i estàs pensant a cedir-lo. Si estàs aturat i vols autoocupar-te o vols fer una inversió i estàs pensant a comprar un negoci. El Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. Assessoren tant les persones que volen vendre com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Tens un punt d'atenció Reempresa molt a prop teu. Consulta'l a la web reempresa.org o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Durant els mesos de calor és quan es donen les condicions més òptimes per la proliferació del mosquit tigre. Per això, si tenim en compte algunes recomanacions, evitarem que es pugui reproduir i aconseguirem fer-lo fora. Retireu els recipients de l'exterior on es pugui acumular aigua i, més encara, si marxeu de vacances. Eviteu l'acumulació d'aigua a qualsevol indret de terrasses, patis i jardins, especialment en zones de drenatge. Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra i, sobretot, parleu amb els vostres veïns perquè facin el mateix. El mosquit tigre en té prou amb molt poca aigua per reproduir-se. No li posem fàcil. Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Campanya de prevenció i control del mosquit tigre. Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, Dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz sense paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i set minuts de la tarda, encetem aquest darrer temps de descompte de la temporada a la sintonia de Ràdio Maricel. Ho dèiem fa uns moments, no ha pogut ser, però bé, suposo que amb el pas de les hores, amb el pas de les setmanes, la gent del bàsquet Sitges pensarà que han fet una gran temporada, una magnífica temporada. Ahir l'equip d'Edu Piñero va perdre la gran final davant el Sant Adrià per 75-55. Han passat unes hores ja, jo li vull preguntar d'entrada a l'Edu com està l'equip, com està tothom en general després d'aquesta derrota, però sincerament, amb aquella sensació de que l'equip, repeteix una vegada més, pot sentir-se molt i molt orgullós. Edu Piñero, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, bueno.
Coneixent-te una mica fotut, això sí.
Bueno, siempre, bueno, tú lo has dicho, hemos hecho una gran temporada, pero cuando juegas un partido, una final además, pues bueno, quieres hacer, bueno, intentar ganarla, ¿no? Creo que se intentó, empezamos muy bien, pero luego, pues bueno, yo creo que la gasolina duró 10-15 minutos y ya no pudimos contra San Adrián, que tenemos un gran equipo.
D'entrada, bé, que tampoc serveixi d'excusa, perquè tu tampoc ho admetries, teníeu dues baixes, crec que prou importants, la del Jordi i la de l'Edu, clar, són dues baixes importants, sí. Repeteixo.
No, jo crec que llevamos un mes després del partit de Molins, con los partidos con los cuartos contra el Mataró, creo que fueron duros, jugar contra el Grupo Barna, que fue el primer clasificado de nuestro grupo, y bueno, llegar a la final, pues bueno, yo creo que la gente ya es ha sido una temporada larga, no es lo mismo que en primera, que ibas ganando partidos, solo perdimos dos, y este año, pues bueno, estar en Copa, pues cada partido estás y los entrenos pues son más duros y bueno, yo creo que la gente pues ha llegado un poco justita a nivel físico y mental, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aún así yo creo que supimos en todo momento llegar a las semifinales, que eran importantes, que sabíamos el equipo. Y bueno, Edu no entrenó durante toda la semana y hizo un esfuerzo colosal para estar con nosotros en la semifinal. Y bueno, ya me dijo, lo tuve que sentar a falta de unos minutos porque dice, Edu, si no me sientas me rompo, ¿no?
Ya.
Y bueno, y luego lloré por la lesión que tuvo en la rodilla. También Nacho Vicente sale a jugar en el día de la final y al cabo de un minuto se tuerce el tobillo en un esguince. Y bueno, entonces pues bueno, es que te va quedando pocas opciones ahí en el banquillo y bueno. Jo crec que content i feliç de lo que s'ha hecho.
Un partit, Edu, si veiem els parcials, en el que sempre veu un remolc, no? 10-13 al primer, 9-22 al segon, 19-20, aquí es veu acostar una miqueta al tercer, i 17-20 de nou favorable per al Sant Adrià. Repeteixo, sí, no? Un equip que sempre has d'anar allò a remolc.
Sí, jo crec que la clave fue en el segundo cuarto.
Ja.
Íbamos manteniendo bien el partido hasta el minuto 15, pero yo creo que ahí ellos estuvieron más acertados, se vieron un poco sorprendidos al principio por nosotros, que estuvimos haciendo las cosas bien, corriendo bien en el contraataque, dominando el rebote, y ellos pues a partir del mitad del segundo cuarto ellos empezaron a dominar el rebote, tenían segundas y terceras opciones de tiro, incluso tiros de tres. Jugadores de ellos que, bueno, no anotan, que no juegan menos minutos, pues estuvieron acertados y bueno, yo creo que, y aparte con la afición que tenían ellos allá en San Adrián siendo allí, pues bueno, se vieron pues eso, aupados en todo momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo dio la cara en todo en los 40 minutos, pero bueno, ya te digo, que contento.
Clar, no sé si dic que la decepció dura unes hores.
Sí, vaya. Yo por la noche estaba pensando, ¿no? Digo, ostras, yo ya he hecho todo lo posible para que, para dónde se ha ido, para intentar haber llegado a más. Bueno, yo creo que el equipo, y siempre digo, no ganan los jugadores, pero el entrenador. Y ellos han hecho, pues bueno, yo creo que feliz por todo lo que en todo momento han estado ellos, pues momentos difíciles durante la temporada. Se rompió Gerard González y todo Dios pensaba que, bueno, que el equipo pues iba a ir abajo. Sí, tuvimos 3 partidos seguidos perdidos, pero el equipo volvió otra vez a repuntar. Y bueno, luego pensaba que Mataró, pues mucho mejor equipo, que venían con buena dinámica, pues primer partido en casa, segundo allá, y aquí les ganamos de 16 y allí estuvimos a punto de ganar y solo perdimos de 1. Te ves en la final a 4, tú me enviaste lo de el tema de que el Sitges, bueno, era el último clasificado en pronósticos para ganar la Copa, ganamos la semifinal y nos metemos en la final. Uh-huh. Y bueno, luego te ves en la final, pues que bueno, jugadores importantes pues no pueden participar, como son Gerard, como son Edu y como son Jordi, que han sido pues claves en este año, pues, pues bueno, no se puede hacer más. Yo creo que incluso los jugadores que menos habituales dieron la talla y bueno, pues no, nada que reprochar al equipo, o sea, no
está clar, está clar.
En todo momento, o sea, que no...
En aquest sentit, Edu, ¿tu creus que l'equip ha fet més del que podia fer o no?
Uf, yo, mira, el otro día decía Edu que, ostras, el primer partido que jugamos contra el Esparraguera perdimos, dice, y decía Edu, dice, uy, este año va a ser difícil, no va a ser lo mismo que el año pasado y tal. Y yo dije, bueno, o sea, tienes una temporada, son 28 o 30 partidos y hay que jugarlos, no sé, o sea, puedes perder uno, pero puedes llevar una buena dinámica en otros, ¿no? Y yo incluso en diciembre dije que pillé vacaciones las 2 últimas semanas de mayo porque nos íbamos a clasificar por la final a 4. No es como que dice, ¡buah, qué vacilón! No, no, sino porque yo sabía lo que tenía y sabía lo que son capaces. Y bueno, y así lo han demostrado. Ellos son unos pedazos jugadores y encima grandes personas y lo han demostrado. Se han perdido bastantes partidos, luego vas leyendo y, hostia, pues si no hubiésemos perdido ahí, pues hubiésemos estado más arriba. Es igual, mira, he llegado a la final a 4 y has jugado a la final, que para eso yo creo que de nota le doy un 10 al equipo. O sea, ha sido increíble, para mí, ¿eh?
Uh-huh. Tú siempre has cregut molt amb aquest equip.
Sempre.
I inclús quan t'has emprenyat és perquè creies que podien fer una mica més.
Sí, a ver, yo siempre digo que hay momentos en la temporada o picos que, bueno, que el equipo, pues, bajó. Yo creo que la lesión de Gerard González a los jugadores quedaron un poco tocados, ¿no? Porque,
normal.
Bueno, era un jugador importante, jugando minutos, haciendo buenos de estos, y pensaban que, bueno, ostras, joder, va, lo que queda, ya verás, qué difícil, pero no sé, intentas en todo momento no que no vean, si ven debilidad por parte del entrenador, que se venga abajo, pero yo en ningún momento me vine abajo ni nada por el estilo. Y yo les dije, oye, sois para mí el mejor equipo de Copa y lo vais a seguir demostrando, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que el equipo pues lo demostró, se hizo y bueno, no sé, tuvimos un rival como en cuartos como Mataró, que venía de favorito y tal, pues no, lo acabamos pasando ese playoff y presentarse en la semifinal igual, ¿no? También nos daban que no. Yo creo que el equipo, pues bueno, ha respondido en todo momento, a los momentos malos y han sabido, pues, en 2 o 3 partidos rehacerse y han salido hacia adelante, ¿no? Y bueno.
Os ha faltado un poquito para hacer saltar la banca, ¿eh? Porque como ibais de tapados.
Sí, no, bueno, mira, yo siempre digo que en estos partidos, además en que te juegas el pasar o no pasar, nunca sabes quién va a ser el ganador. Yeah. Hay momentos que puede venir un equipo con muy buena dinámica y en un partido así puedes perderlo y si te salen mal las cosas o los nervios, todo,
claro,
todo se acumula,
sí.
¿No? Y bueno, yo creo que creo un poco de soberbia un poco por el Grupama, porque bueno, se veían un poquito así a lo mejor los jugadores, como se habían ganado en la primera vuelta de 31, aquí perdieron de 5 o de 6 al final, pues pensaban que bueno, y la afición que vino bastante de Grupama, ¿no? Pero nosotros salimos convencidos de que íbamos a ganar y el equipo lo aún no aún con Edu durante toda la semana, el equipo es que se veía hipermotivado para poder conseguirlo, y así fue, ¿no? O sea, hicimos un primer cuarto espectacular, o sea, 28-13, dejar a 13 puntos a Grumpana, como es uno de los máximos anotadores de la competición, fue yo creo para ellos sorpresivo, ¿no? Y ellos yo creo que fueron a remolque. Y bueno, luego la final nos pasó eso, que fuimos al remolque de otro gran equipo como es el San Adrián.
En fi, arribats a aquest punt, clar, ara queda la incògnita de saber què passarà l'any que ve, no? Sé que tu ara això no m'ho pots dir, perquè evidentment no depèn de vosaltres exclusivament, sinó de com quedi configurada Lliga EVA la temporada que ve. Et preocupa això, potser, de no saber on jugaré la temporada que ve, si seguiré jugant a Copa, si estaré a EVA...
Bueno, depende también, ahora, ayer se decían que iban a ser dos grupos de 14, porque se ve que habían bastantes equipos que querían comprar plaza y tal, no sé, yo creo que le hemos puesto una situación difícil al club.
No, eso sin duda.
No sé, yo, pues bueno, yo espero que si quieren estar en EVA, pues espero mantuviésemos como el año hace 5 años, mantuviésemos la plaza de seguir en EVA, ¿no? Que luego vuelvas otra vez a bajar abajo y todo, ¿no? Que haya una continuidad en ese sentido. Y si lo pueden hacer. Si no, oye, mejor renunciar, quedarse en Copa y ya está. O sea, lo primero es el club, o sea, eso está claro. Y intentar el año que viene, pues estar otra vez en la final a 4, pues intentará otra vez y ya veremos. A lo mejor viene un sponsor o no sé qué, pero. Ya. Bueno, eso ya es un problema de la directiva, que se tienen que, durante esta semana, como máximo, pues intentar de decidir si están en EVA y por lo menos que haya una continuidad en ese sentido, si el equipo se mantiene en EVA, ¿no? Que eso sería importante y bueno, yo creo que no vuelva a pasar lo que pasó 5 años de estar un año en EVA, de mantener la categoría y que al año siguiente pues estés en segunda catalana y volver a otra vez a empezar, ¿no? Y eso, no sé, no creo que sea bueno, y yo creo que el club básquet sí que se merece estar pues lo más arriba posible. Copa, yo creo que es una gran categoría, pero bueno, si se ha subido por méritos propios y hay plaza para estar en EVA y el club puede asumirlo, pues intentar estar el máximo tiempo en EVA, ¿no? Sería bonito, ¿no?
Sens dubte. Va, l'última. No ha acabat la temporada, perquè recordem que us queda jugar amb aquesta nova competició que ha creat la federació, que és el torneig de la Flama del Canigó, que es disputarà els dies 11 i 12 de juny. Bé, com afronteu aquest torneig, Edu?
és la primera vegada que lo hace la federación, sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo como un premio que la federación, y va por todos los costes, va por parte de la federación, y bueno, pues es bonito, ¿no? Porque bueno, es como un premio pues a los dos equipos que han jugado la final, pues que puedan jugar, ir a jugar al sur de Francia, y bueno, y jugar contra selecciones de allí, que bueno, que ellos hacen ahí en esa zona. Y bueno, es un premio que, aparte de estar a lo mejor en EVA y tal, pues como pueda el equipo pues continuar y un poco pues también pues ir con los equipos del UPSA, del San Adrián, con ellos también en el bus, van también los dos equipos finalistas de femeninos de Copa, y bueno, yo creo que puede ser bonito, y bueno, pues no sé, es un premio al equipo y ellos estaban ilusionados en ir, ya te lo digo, yo no podré ir por motivos de trabajo, pero ellos estaban muy contentos de poder ir allá a Francia.
Perfecte.
O sea que...
Doncs Edu, bueno. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Yo solo te quiero pedir un favor, que el día 4 de junio...
Sí.
Acuérdate que...
Lo tenía apuntado.
De veteranos del Fútbol Club Barcelona, del Club Deportivo Español, el día 4 de julio a las 7 de la tarde, pues que bueno, que venga la gente y jugadores pues que van a venir. Vamos a intentar que venga Audi Norris, pues Rui Estellé, Manel Bo, Santi Abad, Galilea, Salva Díez, pues jugadores que han estado en el base en el Español, y bueno, y también es un poco que también hacen la cluanda aquí el club, pues que bueno, que acuda la gente aquí al pabellón, y vamos a intentar pues que a ver si puede venir gente y bueno, recordar viejos tiempos, que también viene bien, una vez al año lo vamos haciendo y es bonito también.
Me has nombrado unos cuantos, pero te has dejado uno que es bastante importante, que supongo que es el gran Edu Piñero, que va a estar ahí vestido
de
corto.
Uno de los jugadores que suele jugar en el exterior, porque que si todos han jugado entre Barça y Español, porque ves y tal, pero bueno, ya te digo, lo importante es que es una reunión que hacemos cada año todos los jugadores. Y bueno, tengo que también dar las gracias a José Luis Galilea, que es el presidente de los veteranos del Barça, que en todo momento nos está ayudando y para montar este partido. Y bueno, y yo creo que es un, igual que hicieron hace poco en Vilanova, pues con el Maccabi, pues bueno, un club como el Español en aquella época, que tenía muy buena base de jugadores en categorías inferiores, pues bueno, pues volver a recordar, pues, que casi todos los jugadores que van a venir pues han estado jugando en la CB o Lepor, o sea que no es que sean jugadores que después de eso se hayan retirado o algo, que han seguido continuando jugando a nivel profesional y bueno, y yo creo que pues la gente se lo va a pasar bien y eso se trata, ¿no?
Perfecte, doncs això serà dissabte, aquest dissabte 4 de juny, a partir de les 7 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. Una bona oportunitat també per cloure el que, repeteixo el que deia a l'inici, una fantàstica temporada. Edu, moltíssimes gràcies, repeteixo, felicitats, m'agradaria que poguessis transmetre la felicitació a tota la plantilla i escolta'm, i a seguir.
Exacto. Yo gracias a ti por todo este año y nada, que el año que viene seguiremos ahí dando caña. Eso es lo que intentaremos.
Perfecto, señor. Gracias. Una abrazada.
Gracias, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.
Quatre i 22, amb Edu Piñero. Podríem dir la pedra angular, no?, d'aquest bàsquet Sitges, i la seva màxima, no?, de dir, nois, vosaltres podeu, i bé, han pogut, fins a on han pogut, que no ha estat poc, i perdre la final, vaja, no agrada a ningú, però en qualsevol cas, una fantàstica temporada per als nois d'Edu Piñero, i bé, amb la incertesa de saber què passarà la temporada que ve, si finalment, si s'aconsegueix el preuat ascens a Lliga EVA, si l'entitat, en aquest cas, ho podrà assumir, econòmicament parlant, dit així de clar. Però bé, això suposo que ho sabrem en properes setmanes. Anem cap al futbol, són les 4 i 23, hem de fer resum de com ha acabat aquesta temporada tant a primera com a tercera catalana. Tanquem temporada, per tant, el grup 2 de primera catalana, amb tot ja definit. Els resultats que es deixa aquesta última jornada han estat Vistalegre 2, Viladecans 1, Torredembarra 1, Balaguer 4, Sant Ildefons 2, Jesús i Maria 1, Rapitenca 4, Vilanova 2, Lleida 3, Terrassa 1, Sorense 3, Redis 3, Igualada 0, Sant Boià 2, Alcallà 0, Vilaseca 9 i Amposta 1, Castelldefels 3. Campió i ascens a tercera divisió, Castelldefels, amb 70 punts, jugarà la promoció d'ascens. Al Sant Boià ho farà amb el segon del grup 1, que és la Jonquera. De fet, avui s'ha fet el sorteig i ha quedat la Jonquera-Sant Boià, és a dir, que el Sant Boià es jugarà la promoció amb el partit de tornada a Sant Boi, el Joan Baptista i Milà. Baixen a segona catalana el Catllà, Torredembarra, Amposta, Redis i Terrassa, i el Viladecans, que s'ha salvat allò pels pèls. S'ha salvat perquè hi poden donar gràcies al Prat, que ha aconseguit l'ascens a segona divisió B. I el Sobrense, que finalment, com dèiem a l'inici del programa, es classifica en la 8a posició, ha sumat 55 punts amb un balanç de 15 victòries, de 10 empats i de 9 derrotes. Per tant, no sé, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Si haguéssim de posar una nota...
No, és molt bona, és una nota molt bona.
Vaja.
És per estar content. M'hagués agradat més si sés, però bé.
És evident, és evident que si sempre s'ha dit allò, és una màxima, no? Si pots quedar al 6, no quedis al 7 o al 8.
Clar, és que lo tenia. era guanyant el Ready.
Sí.
Clar, empates amb el Ready i te col·loques vuitè. Però, de tota manera, la temporada ha estat magistral, molt bona, i jo ja firmaria la primera temporada fer una temporada com aquesta.
Passades les hores, i suposo passades les setmanes, les valoracions seran més en fred i més en la seva justa mesura, no? Ho deies ara fa uns moments. Probablement més d'un i més de dos hauria signat un paper en blanc. El Sobrense, quan acabi la temporada a finals del mes de maig, es classificarà amb el 8, per exemple.
És molt bo. Jo penso que el que doncs, pensés això, pensava en lo màxim pel Sobrense, perquè tenim que recordar que és l'equip que té menys pressupost de tota la primera catalana. I tot i això, doncs, queda allà dalt del tot. Vuitè és un molt bon lloc per al Sobrense. I bé, clar, tothom firmaria al principi, tothom hagués firmat al principi, doncs, quedar vuitè.
Castelldefels, campió, Sant Boià a la promoció, no ha passat res, que divendres ja més o menys explicàvem que...
Tot i que a mi m'agradava més Sant Boià.
Sant Boià, bé.
Me va causar millor sensació el Sant Boià.
Jo el Sant Boià el vaig veure al partit d'aquí, ja ho vaig dir, que a mi m'havia semblat un gran equip.
Millor que el Castelldefels.
Més enllà del resultat, que va ser molt clar favorable a ells, no? Però en qualsevol cas a mi em va semblar un molt bon equip. Castelldefels potser va més per feina.
Sí, és un equip més compacte, és un equip potser més defensiu. La prova la tens que doncs, li fan poc gols.
Hat-trick de Jairo, ahir,
al camp de l'Amposta. Té un golejador com Jairo, que el Vilanova no li va poder treure rendiment l'any passat, i en canvi doncs, també és cert que amb el Vilanova va jugar 4 partits.
Sí, va jugar molt poquet.
Vull dir, molt poc. Però el que has de fer l'altre rendiment, i doncs, mira... doncs a tercera divisió, que era l'objectiu d'aquest Castelldefels, per això aquest sí que tenia un bon pressupost, com també ho tenia Sant Boià.
Entenc que suposo una certa decepció a Vilanova per no haver pogut com a mínim agafar la promoció. Ahir el conjunt de Dani Gimeno, que va perdre de forma clara el camp de la Rapitenca 4-2. En fi, un Vilanova que s'ha quedat allò a les portes i que ho haurà d'intentar.
Jo crec que l'aficionat està content.
Amos sense Dani Gimeno, que és una de les incògnites, suposo,
sí,
no?
Jo crec que l'aficionat està content i amb l'equip i amb Dani Gimeno. Jo crec que l'aficionat, de fet, he escoltat molts comentaris, està molt content perquè ha estat una temporada en què l'equip, com a mínim, ha intentat jugar a futbol i ha jugat a futbol. I doncs ha ofert bons partits de futbol. Després, doncs, potser la joventut ha passat factura els últims partits, perquè de fet els dos partits que ha passat factura al Vilanova és la derrota a casa amb el Balaguer i la derrota amb el Vistalegre.
Sí.
A partir d'aquí...
Una miqueta el que ens deia el Manolo Gol, no?, el divendres, que el Vilanova doncs, li ha passat factura doncs, aquests últim mes de competició.
Sí, però també en un Vilanova que doncs, des de la directiva era un polvorín. Doncs també està concentrat una miqueta en l'esportiu, quan realment estava notícia rere notícia a l'entrenador, doncs rifirrafe, com es diu, allò que no estava d'acord amb la directiva amb l'entrenador, i penso que Dani Gimeno ha fet una molt bona temporada, i més d'un se recordarà de Dani Gimeno d'aquesta temporada. Jo estic amb l'entrenador, jo penso que tindrà el caràcter que tingui, però com a entrenador ha demostrat que s'ha portat una plantilla. De fet, ahir, doncs, l'únic que plorava allà, a fora, va ser Dani Gimeno. I saps quin va anar a recolzar Dani Gimeno? Tota la plantilla, cap directiu.
Bé, doncs, allò que es diu, no? Aquella relació que s'estableix entre l'entrenador i la plantilla, que a vegades va doncs, més enllà del que és pròpiament el vestidor o la gespa, no? O el terreny de joc. I bé, Toni, hem de parlar d'aquest Sobrense, no? Que diguem que ha obtingut aquesta vuitena plaça a la classificació. Un Sobrense en el qual, doncs, bé, penso que tots poden estar molt i molt satisfets. Un Sobrense que, evidentment, venia del que venia de dos ascensos consecutius, venia de proclamar-se campió de la Copa Catalunya Amateur, venia d'un llistó molt alt, però, vaja, penso que entre tots s'han aconseguit que aquest llistó continuï en un estatus bastant important.
Sí, i a més en primera catalana, amb el que diu això, sinó que se lo expliquin al Sant Boià i que se lo expliquin al Castelldefels, no? Que han estat dos i tres temporades per tornar una altra vegada a la tercera divisió, no? Amb un pressupost extraordinari com ho tenen uns i l'altre, no? No, jo penso que la temporada està molt bona. A més, també tenim que tenir en compte que no ha tingut sort a les lesions. Se le lesionava el millor delanter que té pràcticament tota la primera volta, Josep Maria Mercè, o un dels millors davanters, per dir que tots són bons, uh-huh. I se li lesionava gairebé tota la segona volta un dels millors migcampistes que té el Sobrense, que és Marco García. En tot això, doncs el Sobrense ha estat allà. I potser jo l'únic però que trobo d'aquest Sobrense, que per mi tot són virtuts, és els tres partits que s'ha perdut fora, els últims tres partits, Igualada,
Castelldefels i Sant Boià. Clar, ja ho han dit molts cops, no? que el Sobrense ha tingut potser la mala fortuna o la mala pata de coincidir allò de dir ja estic salvat o ja he aconseguit el gran objectiu inicial que era la permanència. Això et coincideix en que l'últim mes de competició has de visitar, com digues, Igualada, Castelldefels i Sant Boi, que són tres equips que s'estaven jugant pujar de categoria. I això a vegades, doncs, perjudica més que beneficia.
I com tu has dit més d'una vegada, anava justet de Vicent al Sobrense a la recta final, i això l'ha pogut veure tothom. I a més, te dic una cosa, aquest Sobrense de la primera volta no perd els tres partits que ha perdut a Can Contrari.
Probablement no. Ahir empat a 3 amb el Redis, un Redis que es va avançar en el marcador, 0-1 al minut 13, gol d'en Rugen. Didac li va donar, no diré ell solet, però amb dos gols seus, el tom al partit. Minut 43, se situava el Sobrense amb un 2-1, però a la darrera acció, abans que l'àrbitre fes sonar el seu xiulet per donar el descans, doncs el Redis tornava a igualar el match. Amb empat a 2 arribava el descans, Over al 52, aprofitava una pilota pentinada amb el cap per Edu, que ahir doncs, jugava el seu últim partit com a futbolista en actiu, igual que Alberto, dos jugadors que evidentment doncs, seran recordats. No diré més Alberto que Edu, evidentment Alberto ha estat més temporades aquí.
Un ha estat 3 i l'altre 1.
I l'altre 1, no? Però en qualsevol cas, dos jugadors que han aportat doncs, el seu grau de coneixement del que és el futbol, no? En aquestes categories. Over, com dèiem, feia el 3-2 i el definitiu empat a 3 l'aprofitava el Redis gràcies a un penal comès per Cols al minut 67. Podríem dir allò de clàssic partit de final de temporada, el Redis ja ha descendit, el Sobrense, bé, doncs ara ho escoltaran, no? Fins a cert punt doncs pot sobtar que el Josu ahir estés fins a cert punt molest amb l'actitud de l'equip, fins al punt que quan li varen preguntar sobre el seu futur, doncs no va voler deixar clar si continuarà o no la temporada que ve. Vostès mateixos, escoltem Josu Julián en acabar amb el partit.
Partit molt decepcionant per part nostra. Crec que no hem estat a l'alçada de la situació. Crec que no ens hem donat compte del que podíem haver fet avui. Quedar 600 a la Lliga és un molt, molt bon premi i hem quedat 800. Bueno, és un premi de consolació aquest. Jo que sóc un guanyador me'n vaig decebut, avui molt decebut. Ja està, no vull afegir res més.
Decepció per aquest empat, més pel resultat que...
Per l'actitud, cadascú ha fet el seu partit, no hem tingut aquest saber estar que hem tingut cada partit, ja està, i crec que s'ha de fer una valoració com és, i punt, i quan es fan les coses més fetes s'han de dir, quan no es fan bé s'han de dir també, i jo crec que el Sobrense el dia que no està al 100% no guanya, i avui no ha estat al 100%. Els motius no els sé, però no hem estat al 100%.
Malgrat tot, Jesús, si féssim una valoració general de la temporada, si exceptuem aquesta decepció que manifestes d'aquest últim partit, vaja, crec que ha estat prou positiva.
Sí, ha estat bé, però això és com el futbol. El Madrid ha guanyat la Copa Europa i tothom diu que no se la mereix, l'ha guanyat. Això és el mateix, ningú se'n recorda de lo que has fet, se'n recorden de l'últim dia. I avui hem empatat a 3 i podíem haver quedat 6-6 i hem quedat 8-6. La valoració és normal, hem fet una temporada bona, però hem fet un final de temporada regular, molt regular. Llavors crec que hem de ser més guanyadors, no podem ser tan, en aquest sentit, tan bueno, tan, no sé si passius o no sé com dir-t'ho. Avui no m'ha agradat el tarannà de l'equip, no m'ha agradat.
Què pot haver influït? El fet de que potser ja en les últimes setmanes l'equip era conscient que potser ja havia fet la feina i es cau, suposo, en aquest punt de relaxació.
La més relaxació que pot tenir el Redis si no la té, no sé què pot ser. Això són preguntes que se'ls han de fer als jugadors. Jo no jugava, jo he intentat preparar el partit el millor possible, però avui pues, no ha sortit bé, ja està. Potser no els ha sabut motivar, potser no els ha sabut explicar bé el que havien de fer, però no ha sortit bé. Llavors, bueno, ja no val per res pensant en el que no ha sortit bé. El resultat és el que és un empat i bueno, ja està. Pues ens recordarem d'això, que hem acabat empatant amb el Redis 3-3 i que podíem haver quedat 600 aquell any. Pues bueno, hem quedat 8-10.
Quin recorregut li veus tu a aquest equip?
No, ara mateix no soc objectiu per pensar en res del futur, no. Ara mateix, en calent, només m'agradaria tirar dues hores endavant, enrere. Dues hores enrere i fer les coses millor de lo que he fet. Uh-huh. Però no ho puc fer. Llavors, no em demanis que pensi en el futur, perquè no ho faré.
Uh-huh. Avui deien adeu dos jugadors, com Alberto i Edu. Bé, dos jugadors que han ajudat a l'equip a créixer, suposo, i a portar doncs, el que ells sabien que era aquell punt d'experiència, no?
Mm. Bueno, és una de les coses per les que estic molt enfadat, perquè crec que són dos jugadors que es mereixen amb tot l'esforç de tothom i que es mereixen guanyar l'últim partit o per almenys donar el 300% per ells. I bueno, ha sigut una decepció per moltes coses, però... Per això, el primer. Què vols que et digui de l'Edu? L'Edu és un jugador, si no un 10, un 9, i una persona d'infinit. I l'Alberto pues, és el gran capità. Pues, perdem dos peces impressionants. El club perd dos peces que no es poden substituir. No es poden substituir. Per això... per tot el que significa per l'equip i pel club, es mereixen acabar amb una victòria. Però, bueno, no ha pogut ser.
M'acabes de dir fa uns moments que ara no estàs en disposició de parlar del futur, però jo t'ho haig de preguntar i haig de començar pel teu futur, particularment. No estàs en disposició de dir si seguiràs la temporada que ve, si definitivament doncs, creus que fins aquí ha arribat la teva etapa. Què no, em pots dir, Jesús?
Jo crec que és a parlar del partit d'avui. El partit d'avui ha sigut decepcionant i a partir de demà... ja pensarem en la temporada que ve. Jo crec que el club ja sap el que faré, els jugadors ja ho saben, que són els que van de saber i no ha de saber ningú més. La resta del públic, que ho sàpiga en el seu moment, que no hi ha pressa i el Sobrense no és tan mediàtic com per tenir que dir res més que el, òbviament, el que fem, que és jugar a futbol i avui no ho hem fet bé i ja està, i ens quedem amb això. A partir de demà ja parlarem de la temporada que ve o de la setmana que ve, ja veurem.
En qualsevol cas, tu ho tens decidit ja.
Sí, sí, sí. Sí.
I el club ho sap.
El club ho sap, sí.
I no pots dir res més.
No, és que no em ve de gust dir-ho. Crec que primer ho han de saber tots els jugadors i tot el cos tècnic i després ho ha de saber la resta de gent per respecte. I hi ha gent dels jugadors que no ho saben i hi ha gent del cos tècnic que no ho sap. Llavors, per respecte, primer són ells i després serà... la resta de la gent, no passa res.
En fi, com es diu en aquests casos, la resta de mortals ho sabrem més endavant, suposo. Així es manifestava en Josu Julián en aquest darrer partit, en aquest empat a 3 que deixava definitivament el Sobrense 8è a la classificació. Vinga, va, seguim endavant, 4 i gairebé 40 minuts, hem de parlar dels Sitges. I hem de parlar dels Sitges, d'aquí uns moments ho farem en companyia del seu vicepresident, Jordi Martínez, perquè, finalment Toni no ha pogut ser, sí que l'equip va fer la feina, guanyant 0-3 al camp del Riu de Villes, un partit que no va ser gens fàcil, però el Martorell, com preveiem, també va fer la seva feina i va derrotar 3-0 al Molanta.
Sí, de fet va començar a fer la feina molt aviat. Els primers 5 minuts ja guanyava 2-0, no? Els Sitges encara tenia que fer la seva feina, que el Martorell ja l'havia fet. Va trigar els Sitges a marcar primer gol. De fet, va jugar un partit molt seriós, perquè el Sant Pere Riu de Villes no va regalar res. Tot el contrari, va anar a veure si podia pressionar i guanyar els Sitges. L'entrenador ho tenia ben clar, com tenia que jugar el Sitges. El que passa que el Sitges va jugar un partit molt seriós. Morillas marcava el primer gol, un xut de Pasqua. El porter va refusar molt bé la pilota, però va quedar allà i Morillas va rematar l'1-0. La segona part, doncs el 0-1, a la segona part de penal, Barberà feia el 0-2, un penal que li feien a Jaume Jordi, i el 3-0 ho feia Morillas ja a les acaballes del partit. Un 0-3, doncs, que deia clarament que el Sitges havia jugat seriós, que havia fet la feina, però que al final no servia de res.
Escoltarem d'aquí uns moments les valoracions que feia Manel Rodríguez després del partit, després de la victòria i després de saber que el Sitges definitivament no acabaria jugant la promoció. Però li volem demanar al vicepresident del Sitges, Jordi Martínez, que ens faci una valoració d'entrada de la temporada i també una miqueta del que va succeir a Martorell. Ara ho explicarem. Jordi Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina sensació ara mateix té el vicepresident de la Unió Esportiva Sitges?
Bueno, una mica de sensació, perquè ens hem quedat a un punt de l'objectiu que era...
Ui, Jordi, disculpa, et demanaria que et moguessis una miqueta perquè per moments se't sent allò entretallat.
Per aquí millor?
Per aquí millor. A veure si tenim sort i ho podem salvar. Doncs et preguntava això, sobre la sensació de després d'una temporada que l'equip, com es diu vulgarment, ha quedat a les portes.
Sí, literalment, sí. El que va ser, com ja hem parlat a la tertúlia, hem arrossegat a l'inici de la temporada. Dels quatre primers partits de Lliga vam perdre 3 i llavors aquesta sensació d'enegit, doncs ens ha estat tota la temporada. Tota la temporada hem estat jugant finals, darrere finals, i bueno, al final s'han anat perdent els punts que els altres equips també han perdut, però bueno, ens ha faltat un puntet.
Et pregunto el que va passar ahir a Martorell amb Àngel Calvo. Per aquells que no ho sàpiguen, clar, és que aquí ja tenim les dues versions. La que ens hauria agradat poder parlar amb Àngel Calvo, hem de dir que ens hem intentat posar en contacte amb ell, no està possible, però bé, en qualsevol cas, Àngel Calvo ahir va anar a Martorell i bé, la cosa va acabar com va acabar amb agressions. No sé, el club d'entrada com cataloga tot el que va passar a Martorell, tenint en compte que, bé, no sé si heu tingut ocasió, Jordi, de llegir el comunicat que ha emès el Martorell.
Sí, suposo que et refereixes al que jo he vist un publicat al Facebook.
Sí.
Sí. Llavors, jo són les dues versions que tinc. Jo estava parlant via WhatsApp amb l'Àngel, que estava, com bé dius, a Martorell. Llavors, doncs, cap a les acaballes del partit ja, doncs, vaig deixar de tenir contacte. I just quan va acabar el nostre partit de Riu de Villes també, doncs vaig poder parlar amb ell i em va explicar que, bueno, que havia hagut un incident i bueno, en aquell moment no podíem parlar. Via WhatsApp, després d'acabar el partit nostre, vaig parlar amb ell, em va dir que, bueno, que havia sigut, pues sí, que havien sigut uns incidents molt desagradables, però que estava bé, i bueno, jo l'únic que em vaig preocupar, la primera preocupació era per ell, evidentment, com estava, si podia conduir o no, si podia tornar a casa si estava en condicions. Va dir que sí, que tenia problema, que ja estava tornant, i bueno, a partir d'aquí doncs vaig dir, bueno, si ja està tornant, ja parlarem al vespre. Efectivament, sí, ben fet, m'he estat parlant una bona estona per tot. Ell em va donar la seva versió, el que passa que jo, Pitu, diria que, clar, jo el que defensaré, evidentment, és la posició de l'Àngel, perquè, clar,
és
la persona que en crec. Jo no vaig estar cap de nosaltres, però estar a Martorell. Llavors, clar, jo amb tots els respectes cap al club de futbol Martorell i cap a les instàncies de Martorell que publiquin i que diguin, doncs respectaré la seva opinió, però clar, jo creuré la de l'Àngel perquè és la persona més propera i amb qui jo crec. Sí que van ser uns incidents desagradables a conseqüència del penal del tercer gol del Martorell. però bueno, són coses de futbol i a partir d'aquí doncs, bueno, és prou desagradable com per no voler incidir si no hi està present, perquè no, és un tema delicat i però la setmana mirarem de tornar a parlar amb l'Àngel, evidentment, si hem de parlar amb el Martorell, o si cal, podria parlar amb ell, si no, doncs no, vull dir, no tenim previst ara mateix, però el que sí que volem és no tenir cap incident ni cap problema amb cap equip de la comarca ni com aquest operes, perquè, bueno, ens hem de tornar a trobar, no sé si l'any que ve o l'altre o quan sigui, però evidentment el que més em preocupava a mi era l'estat de salut de l'Àngel, i no bé, afortunadament, ell està bé, doncs a partir d'aquí tot el mes ja ho solucionarem.
Creus que els incidents que van succeir ahir a Martorell poden tenir a veure amb el fet de que el Sitges hagués impugnat o hagués presentat recurs per suposades alineacions indegudes el dia del, sembla que va ser del Fàtima i de la Juve Ribatana? Pot tenir certa, no sé, casualitat o casuística, no ho sé.
Seguríssim que Gràcia no els hi va fer. I nosaltres ens ho vam plantejar i vam estar pensant seriosament si fer la consulta a la federació o no. El que passa és que, evidentment, nosaltres, per sobre de tot, el que hem de vetllar és pel sentit de les notícies. Llavors, teníem un pil de dubtes referent a l'alineació d'uns jugadors en el partit previ al Fàtima, Fàtima, que ells no van jugar perquè el Fàtima no es va presentar, i ens vam veure obligats a fer la consulta. A partir d'aquí penso que tots hauríem de ser prou adults com perquè això, bueno, pot fer més o menys gràcia o pot agradar més o menys, però això no hauria d'anar més enllà del tema d'una consulta esportiva com nosaltres ens vam posar l'any passat o l'altre, o bueno, durant temporades en aquests casos. Nosaltres també algun club ens va demanar la impugnació d'algun partit, es va respondre. Evidentment, que Gràcia no ho va fer, però a partir d'aquí tampoc no han d'anar més enllà. I ells tenien molt clar que havien de guanyar el partit. L'estadística i la probabilitat deien que el més fàcil era que el Martorell guanyés, com així va ser. El Molant em consta que van amb els màxims, bueno, amb tots els jugadors que tenia disponibles. I, bueno, el resultat va ser el que va ser i ja està. Però d'aquí a que hi hagués un incident greu per una possible consulta o una impugnació per un resultat, doncs vull creure que no estàvem predisposats, perquè no vull creure així.
Jordi, gairebé per anar acabant, arribats a aquest punt, hem de parlar una mica, ni que sigui una miqueta, de la temporada que ve. Què ha de passar amb aquest equip, què ha de passar amb aquest entrenador, el projecte continua plenament vigent, acabarà aquí, continuarà, entenc que s'heu de trobar, suposo, amb els principals responsables, n'heu de parlar, perquè clar, tot això ara està molt, molt, molt calentet, com aquell qui diu, però t'ho has de preguntar.
Sí, no, ho entenc perfectament, sabia que m'ho preguntaries tu. Com tu dius, la temporada va acabar ahir. Sí, és veritat que avui ja es pot donar per començar de la que ve, perquè no ens podem adormir. El que passa és que el nostre projecte doncs era no una temporada, era més termini. El que sí que és cert que ja no per demanar ni una setmana de descans, perquè no serà així, perquè no la tindrem, a més, els directius, però sí que necessitem com a mínim passar 24-48 hores de l'acabament d'una temporada esportiva, i més tenint en compte doncs, que per desgràcia doncs, aquests incidents de Martorell que tampoc ajuden a l'estabilitat i a començar a pensar en altres coses. Primer hem de matar un tema i després l'altre. Llavors, un cop que tinguem solucionat ja i aclarit tot l'incident aquest de Martorell, doncs ens posarem en contacte amb l'Àngel, amb el Manel, amb tot el cos tècnic, amb els coordinadors de futbol base també, per enfocar també el futbol base de l'any que ve, i això serà, doncs, home, no diré que demà passat passa, però en molt breu temps, perquè el temps no perdona, va passar molt ràpid, i si s'han de fer uns retocs, s'han de fer alguns fitxatges, s'han de fer coses, ho hem de fer ja, perquè els altres clubs també estan perdons. Ja fa dies que estem jugant i no podem deixar passar dies. Nosaltres també tenim alguna consulta feta, tenim alguna gestió, però bueno, fins que no decidim la resta de l'estat tècnic no podem fer res més.
Tot això que ha passat pot tenir incidència en el futur del projecte?
Entenc que no té per què. L'Esportiva Sitges està per sobre de l'Àngel, del Manel, del Jordi, de tots. És un club molt antic i bueno, no, per un incident no canvia la seva ruta. Sí que és cert que ara hem de veure com matem aquest tema perquè la seva solució i les seves possibles conseqüències ens afectin el menys possible. Nosaltres, evidentment, la temporada que ve la jugarem, per desgràcia, perquè no ha pogut ser la segona, però la jugarem a tercera catalana i amb la màxima il·lusió i amb el mesura que sigui possible mantenir el màxim el projecte que tenim iniciat.
T'ho pregunto d'una altra manera. T'ho vull preguntar d'una altra manera i que consti que no he parlat amb ell. Pot perillar la continuïtat d'Àngel Calvo com a pal de paller, diguéssim, d'aquest projecte que va començar aquesta temporada?
L'única possibilitat de que l'Àngel no hi fos és perquè ell, a nivell personal, per algun motiu concret, doncs volgués donar un pas al costat o volgués demanar-se un descans o simplement que ell ho demanés. Nosaltres, jo quan vaig estar ahir i, bueno, efectivament, ell pues, ahir no estava en el seu dia perquè va ser el dia dels incidents i no era el moment més adequat, tampoc no vam parlar de gaire cosa més, sinó ja dic simplement de com estava i com havia anat el tema d'ahir de Martorell, però no vam parlar de res de futur perquè no és el moment ara mateix. Deixarem passar això, 24-48 hores, ens reunirem amb ell i a partir d'aquí es decidirà quina és el full de ruta d'aquesta pretemporada.
Perfecte. Falten 9 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Jordi, una última qüestió, però que no et faré jo, te la farà el Toni.
Sí, Jordi, bona tarda. Jo estava escoltant la conversa i jo te faig la pregunta d'una altra manera. Si no estigués a l'Àngel, què pot passar?
Si no estigués l'Àngel, què ve nosaltres?
En el proper projecte de la Unió Esportiva Sitges, no, que el proper projecte és per la propera temporada. T'he dit, per la conversa que heu mantingut, Pitu i tu, doncs jo te faig aquesta pregunta. Sí. Si Àngel, per lo que sigui, no continua, què pot passar?
Sí. Doncs nosaltres seguirem amb la mateixa línia. El projecte ja dic que estava iniciat des de l'any passat i amb una línia molt concreta i nosaltres seguirem treballant. Sí que és cert que l'Àngel és una persona pels seus coneixements, pels seus contactes, té molta facilitat per arribar a contactar doncs, amb molts jugadors i amb molts clubs, però torno a dir que darrere de l'Àngel i de tots nosaltres està la Esportiva Sitges, que també bueno, tota la vida ha viscut, havia fet tres temporades, tota la vida ha fet fitxatges i no s'acabarà el món. Però ja et dic, això és un parlar, perquè ara mateix jo no dono per descartat ni molt menys. Ara mateix ha de dir que si m'haguessis preguntat fa 36 hores, ja no m'haguessis preguntat perquè no hagués hagut cap problema. Això va ser a migdia, ara mateix no hi ha res decidit, ni sé si s'ho ha plantejat o no s'ho ha plantejat, no ho sé.
Bé, doncs en qualsevol cas haurem d'estar atents a les properes hores, un cop passi aquest període, al qual feia referència Jordi Martínez, de que els ànims allò s'asserenin una miqueta, de que tothom tingui el cap més fred per analitzar doncs, les situacions més futures. En Jordi, t'agraïm que ens hagis pogut atendre, que vagi molt bé i bé, ha faltat doncs, aquesta cirereta de poder jugar a la promoció, però com diu aquell, volveremos, no?
I amb més forces, si és possible. No pateixis que l'any que ve tornarem a estar dalt, una altra vegada.
Gràcies, Jordi, així sigui. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies, una tarda. Adéu-siau.
Una tarda. Ens demanem disculpes perquè el so, la comunicació no era del tot allò intel·ligible, però bé, en qualsevol cas crec que ha quedat força clar el que ens acaba d'explicar Jordi Martínez. Han de passar 24-48 hores perquè els ànims s'atemperin una miqueta, perquè Àngel Calvo, evidentment, doncs reflexioni, suposo, el que ha passat i el que té ganes o li ve de gust fer de cara al futur. I que consti, repeteixo una vegada més, que jo no he parlat amb Àngel Calvo, ho he fet sobretot via WhatsApp preguntant-li doncs, què és el que havia passat i que com es trobava ell, més enllà de projectes esportius i històries vàries, però bé, no sé si això, repeteixo, i és una opinió molt personal o una sensació molt personal, que a vegades qualsevol fet desgraciat o lamentable, com li vulguis dir, pot fer canviar doncs, coses.
Jo sí que te diria que a part de l'accident d'ahir, no varia res,
Jo crec que no valia de res la seva forma de pensar. Si Àngel Calvo ha decidit no continuar o decideix no continuar, això ja ve d'abans, no ve d'aquest accident.
Val.
Aquest accident ha vingut i doncs i se l'ha trobat ell. Uh-huh. Però la sensació que jo tinc és que ja ve d'abans. Sí, arriba a plegar. Potser ni plega ni passa res i continua el projecte.
Evidentment, vull dir, jo no tinc més ganes d'incidir en el tema de l'incident, bàsicament perquè tampoc hem pogut parlar amb l'Àngel Calvo, no? Ens hauria agradat, a veure si aquesta setmana tenim l'ocasió de poder-ho fer i, evidentment, doncs, contrastar, no? el que diu Àngel Calvo i el que diu aquest comunicat del Club de Futbol Martorell. Si els sembla, ho deixem aquí, però ens queda per escoltar Manel Rodríguez. L'hem anomenat poc, el Manel, però bé, el Manel ha fet una bona feina, Toni.
Sí, jo penso que ha estat clau la feina de Manel, de fet molt clau, perquè s'ha quedat a les portes, no per culpa d'ell, sinó perquè quan ell va començar tenia 9 punts, 12 punts menys.
Sí, sí, no, el dèficit inicial de la temporada.
Doncs què passa? Que clar, en tot això ell no ha pogut recuperar aquests punts, s'ha quedat a un gol i de penal, perquè el gol del Martorell lo van marcar i de penal a les acaballes del partit.
Sí, sí.
Doncs s'ha quedat a un gol de jugar a la promoció. Per mi la feina que ha fet el Manel molt positiva i la valoració i tot el que ha dit al llarg de tot el campionat el Manel, doncs diu clarament que el Manel ha fet una molt bona feina.
No ho escoltarem tot perquè evidentment ens passarem més del que ja ens passarem, però en qualsevol cas el que no puguem escoltar el Toni ens ho explicarà perquè va ser ell el qui va fer l'entrevista.
No, ja sabíem que no ens regalarien res i que seria un partit complicat, però penso que l'equip avui ha tornat a fer un molt bon partit. Acabem, vam passar fa dues o tres jornades un moment que l'equip no estava massa fi, però la veritat és que acabem molt bé, portem dos partits jugant molt bé i fent gols i l'equip ara està en un bon moment. És una pena que no ens queden dues jornades més.
Quina llàstima, no? Doncs el Sitges s'ha quedat a les portes de jugar la promoció perquè el Martorell era molt difícil que fallés a casa i doncs al final acaba guanyant el Molanta i d'aquesta manera doncs serà el Martorell el que jugui la promoció.
Sí, no, avui era quasi miraculós, no?, que no guanyés el Martorell. Potser si hagués sigut el camp del Molanta o un altre camp, un partit diferent, o només que haguessin dit que venia aquí el Martorell avui, era diferent, però tenien un partit molt que fàcil davant d'un equip que no, en principi no tenia que plantar massa cara, no? I, bueno, i això ha sigut.
Quina llàstima, clar, si un se posa a pensar a l'inici del campionat, al gol que va marcar el Martorell a minut 89-90, que era el 2-1 a favor dels Sitges, però un gol doncs, que dona una promoció, l'empat de Piera quan el Sitges no tenia al seu favor, el Sitges l'ha costat, doncs al final acabar com ha acabat, i quina llàstima, per molt poc.
Sí, jo penso que hem fet un campionat bo perquè si mires els punts que hem sumat davant dels rivals que teníem aquest any, que no eren un ni dos, sinó que eren quatre o cinc equips que optaven per pujar, hem fet un campionat molt correcte. Penso que hem sumat 79-80 punts, que són moltíssims punts. L'equip ha donat la cara fins a l'últim moment i, bueno, clar, ara ens podem recordar del partit que vam empatar no sé on i del partit que no sé què. També els rivals han fallat en el seu moment i també la Lliga és impossible guanyar-ho tot i tens partits per tot i, bueno, i ens ha faltat potser el punt de sort, no? El dia del Piera la pilota acaba al pal del Pepe, que era l'1-2, o vés a saber, o el gol que et fa el Sant Cugat a l'últim, el descompte quan el partit ja està acabat, després d'haver tingut 25 ocasions. El mal inici també et marca perquè comences de molt a baix i has tingut que remar moltíssim per posar-te a dalt. Bueno, tot marca i tot ara podem recordar-nos de molts moments, però al final això és un tema de regularitat i per molt poquet ens ha faltat un punt que potser amb aquest punt doncs, haguéssim jugat la promoció, no?
Doncs aquesta era la primera part, diguem-ne, de la valoració, Toni, la segona més en clau futur, quan tu li preguntes sobre la seva continuïtat.
I més personal, no? Perquè, sí, sí. Clar, jo li pregunto, hem vist en Manel que sempre amb la veu amable, content, però clar, la processó anava cap a, per dintre,
és
no?
Normal, és
perquè,
normal.
Clar, tu tens que fer veure una cosa que potser tu no la veus tan clara, no? I ell me va dir que sí, que clar, ell el que no pot fer és anar al jugador i transmetre doncs, la seva preocupació. Ell en tot el moment ha estat, però ha cregut en tot moment i pensa que la feina que han fet els jugadors ha estat molt interessant, com ha cregut també en el projecte i com amb ell no li importaria seguir treballant aquest projecte perquè sap que s'aconseguirà.
I en fi, això lliga una miqueta amb el que ens acaba de dir el Jordi Martínez, no? Ens hem de seure, però potser passades 24-48 hores i acabar de definir una miqueta cap a on anem. Si això doncs ha de seguir, no ha de seguir, si el Manel sí, no, en fi, són qüestions que ara potser els afeccionats es deuen estar fent, no? Què ha de passar la temporada que ve? Jo entenc que vaja, que el projecte ha de continuar,
sí.
No pot quedar aquí, no. Però això és una opinió,
no
és cap informació, és opinió.
I també l'opina Manel Rodríguez, sí. Que el projecte no pot acabar, té que continuar. Perquè doncs, s'ha quedat a les portes i l'any que ve se te cobria aquestes portes, no? La meva opinió sí que és, jo no esperaria una setmana, contra més aviat es pugui parlar la Junta Directiva, millor.
Passa un minut de les 5, d'aquí un moment anem amb l'Isidre, que el tenim avui aquí, i amb això acabarem, però res, molt ràpidament, quadre d'honor d'aquesta tercera catalana, doncs saben que el Montserrat Igualada ja va aconseguir el títol la setmana passada, és nou equip de segona catalana, que finalment, com dèiem també, el Martorell serà qui jugarà la promoció d'ascens a segona catalana. El Sitges ha quedat tercer amb aquests 79 punts, els mateixos que el Martorell, però per gol a veraix el Martorell doncs, ha ocupat aquesta segona plaça i han baixat a quarta catalana el Fàtima, el Castellví de la Marca i La Granada, anava a dir el Sant Cugat,
no,
el Sant Cugat Sesgarrigues va guanyar el seu partit 3-2 amb la Granada i per tant
la Granada,
el conjunt de la Granada està aquí finalment se n'ha anat al Pou.
Catalana, la quarta catalana, fa molt de temps que no veia la Granada en aquesta categoria, molt de temps.
Em sobta també aquest 9-1 que encaixa la Juve Ribatana al camp de la Noia.
Sí, un partit per oblidar.
Sí, per oblidar. Últim partit de Bati, per cert.
Sí, l'últim. I ja té nou entrenador,
sí.
A la Juventud Ribatana, Víctor Doñate.
Recent arribat a la seva aventura a
Xina,
no?
De Xina, sí. Vaja, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs comença ja el ball de noms d'entrenadors i també de jugadors. Vinga, acabem. I ens queda per repassar doncs, els últims resultats dels equips de la Blanca, els aconseguits aquest darrer cap de setmana. Recordar també, i després ho comentarem molt ràpidament, que en aquest cap de setmana que ve hi ha torneig de futbol formatiu en categoria Leví, que d'aquí dues setmanes serà el torn per als benjamins. En fi, que l'activitat de la Blanca, evidentment, continuarà gairebé durant tot l'estiu. Isidre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tanquem paradeta, avui. Tanquem la paradeta a nivell de resultats.
Home, avui teníeu programa per fer fins a les 6, o sigui que...
Sí, tranquil·lament.
Si arribes de casa, dic, ui, què passa avui?
Què passa avui que no em truquen aquesta gent? En fi, doncs, vinga, repassem aquests últims marcadors que ens deixa la competició. Vinga. Isidre.
Començarem pel resum, que ha sigut aquesta setmana ha sigut maco. 11 victòries, un empat i 3 derrotes.
Vaja, per acabar, tancar... no estarà gens malament.
I doncs, anirem per dir els resultats dels equips. El juvenil B va empatar 1-1 a casa contra el Castelldefels. El cadet A va guanyar 0-5 al camp del Marina al Poblet. Tot i amb això, doncs, perd la categoria. El cadet B va guanyar 1-0 amb el Castelldefels. I jo vaig dir que l'havia perduda, però la manté, perquè ja hi havia un equip... que doncs, no estava a la classificació.
Perfecte,
i
com a mínim el cadet B ha pogut salvar els mobles.
I és important mantenir aquesta categoria de la primera divisió. En categoria infantil, l'infantil A va perdre 3-2 al camp del Vilanova. L'infantil B va guanyar 3-0 al Ribes, a Pinsbens. I finalment l'infantil C es va desprendre de la penya jove de Roquetes per un contundent 7-0. En categoria Levin, l'Alevin A va guanyar 3-2 al Ribes. L'Alevin B va guanyar 1-2 al camp de l'Almeda. L'Alevin C va perdre 5-3 al camp del Ribes. L'Alevin D va guanyar 3-0 al base Marc Bartra. I finalment el E va guanyar 4-5 al base Vilanova i la Geltrú. I en categoria Benjamí, el Benjamí A, per celebrar el seu ascens, va derrotar contundentment el Sant Joan d'Espí per 7-0 a Pinsbens. El Benjamí B va perdre, no, va guanyar 2-3, perdó, al camp del Ribes, tot i amb això perd la categoria. El C va perdre 3-2 al Castelldefels i finalment el D va guanyar 4-3 amb el Riu de Villes a Pinsbens.
Doncs fins aquí hem arribat, una temporada més amb tots els equips de la Blanca i setmana a setmana també amb la veu de l'Isidre, que ens ha pogut posar al dia en matèria de resultats. Isidre, moltíssimes gràcies,
gràcies molt
de nou per aquesta col·laboració. Esperem poder seguir comptant, doncs, amb la teva presència també la temporada que ve, ja sigui per telèfon, ja sigui aquí personalment. Que vagi molt bé.
Esperem.
Bon estiu. Toni, gràcies també.
Molt bé.
Ens veiem dimecres, sé que dimecres ja sí que a nivell de programes esportius tancarem paradeta. Gràcies a vostès per fer-nos confiança, no diré un dia més, sinó una temporada més. Els esports, evidentment, continuaran ben presents a la sintonia de Ràdio Maricel. Adéu-siau.
Adéu.